Podcast, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Hola, benvingudes a l'Impodcast, el podcast d'urgències i emergències en català. Aquest és l'episodi 50, que si ens escolteu sovint vam dir que, ostres, havíem de fer alguna cosa per l'episodi 50. Bé, ara en parlarem. D'una banda, els que perpetrem aquest podcast som jo mateix, l'Albert Oms, i a l'altre costat, a l'Empordà, tenim en Xavi Basurto. Hola, bon dia, Xavi.
Hola, bon dia a tothom. Vols que em presenti o no cal?
Vols dir que cal? Ja ens coneixem prou.
Vale.
Deixa'm parlar de l'episodi, aquest episodi 50. N'hem estat parlant i hem decidit que per no trencar una miqueta aquesta dinàmica de fer els nostres podcasts de temes clínics, doncs el que hem decidit és que el 50 farem un podcast normal i corrent, que ara us explicarem de què va, però farem un episodi especial que el farem presencial. El Xavi i jo gravarem per primera vegada junts en el mateix lloc, encara que no us ho creieu. Són 50 episodis que hem gravat cadascú a casa seva, o on fos.
Ens hem vist alguna vegada, però no gaires, eh? Així en directe.
Ben poques. I hem decidit que això, que farem un episodi presencial i que una miqueta serà doncs un metapodcast. Parlarem del nostre podcast. Què fem, com ho fem, per què, i tot això. Els que seguiu el grup de Telegram, ja ho introdueixo, tenim un grup de Telegram, que l'enllaç el trobareu a la nostra pàgina web, empod.cat, on doncs, els nostres oients, que ara ens sembla que ja hem passat de 140, ens expliquem les penes, doncs allà explicarem els detalls, on ho gravarem i quan i tot això. En principi, si algú vol venir de públic, doncs no ho tenim previst, però vaja, si fa falta, doncs ja veurem. Igual fins i tot ens tirem a la piscina i fotem un streaming per YouTube.
Clar que sí.
Jo què sé.
I per quan està previst això, Albert?
Doncs mira, bona pregunta. Aquest que estem gravant ara, pretenc publicar-lo el 27 d'octubre. Doncs em temo que serà després, perquè la vida no dona per tant.
Cap a mitjans de novembre o principis, no?
A veure si podem fer-ho per principis de novembre, va.
Molt bé.
Això també ho publicaré al grup de Telegram abans que estigui publicat l'episodi. Per tant, els nostres oients del grup de Telegram també ja podeu dir-hi la vostra.
Val, fantàstic.
Bé, i un cop fet aquesta introducció de l'episodi especial per celebrar l'efemèria dels 50 episodis, anem al que anem a fer habitualment, parlar de temes clínics. El tema d'avui, mira, fot gràcia perquè a vegades ens pensem que no ens escolta ni Déu, i doncs veu que sí.
Sí.
Jo vaig deixar anar, ja no recordo ni quin episodi, però ja em fa una tonteria. A mi m'agraden molt les maquinetes i vaig sentir un podcast que parlaven d'una maquineta collonuda pels diabètics, que és una bomba d'insulina que, bueno, un pàncreas artificial, tu, que l'usuari no ha de fotre res i la màquina ho fa tot. I ho vaig deixar anar, així com el que no vol la cosa. Doncs bé, un dels nostres oients ens va posar en contacte amb la nostra convidada avui, perquè avui tenim convidada.
Ostres, no som tu i jo sols avui?
Sí, Xavi, tenim convidada avui, sí. Que és la doctora Mònica Navalpotro. No som dos senyoros de mitjana edat, avui no. Avui, per sort, som més gent. Hi ha pluralitat avui.
Molt bé.
Doncs bé, la doctora Mònica Navalpotro, que ara es presentarà ella, ja la coneixia. De fet, he tingut el goig, i és un goig, d'haver treballat amb ella uns quants anys. La recordo com una professional excel·lent i sé que encara ho és. O sigui que, Mònica, sisplau, si vols presentar tu, abans no et foti més la pilota.
Bon dia, Albert. Bon dia, Xavi.
Bon dia.
Doncs m'estàs fent fica vermella i tot, eh? Al final. Doncs sí, com diu l'Albert, jo soc metgessa. Tota la meva carrera l'he fet a urgències i a la prehospitalària, tot i que, bueno, al seu moment em vaig formar com a metge de família. I tot i que vingui com a metge, la veritat és que avui vinc més com a pacient. Jo soc diabètica des dels 10 anys. I tots aquests anys, penseu que això va ser un debut a l'any 85, l'evolució que ha tingut el tema de la diabetis és espectacular. Sí que la base és la mateixa, en certa manera, és jo menjo, m'he de punxar insulina, però el sistema és, no té res a veure. Hem passat des de les ampolletes d'aquella insulina de porc que havies de guardar a la nevera, anar sempre amb bossetes de gel, xeringuetes i que et miressin malament, punxant-te en algun lloc públic, a el que diu l'Albert, no? La maquineta, que ara us explicaré una mica com funciona. I tot i que l'has de seguir vigilant i has de continuar fent coses, la llibertat que dona i el control que t'arriba a donar és espectacular.
Com que el nostre oient és molt variat, potser hauríem de començar explicant una miqueta les quatre bases d'això que ens has comentat, que la diabetis, el tractament no ha canviat, només ha canviat la forma de fer-ho. Però el tractament bàsic i tot això, potser ens voldries començar explicant una miqueta de què va això de la diabetis, perquè a més tenim diabetis 1 i diabetis 2, que és el mateix però no ben bé, oi?
No és exactament igual. Sí, us explico com m'ho van explicar a mi quan jo era petita, no? Era com una mica un conte. Tu menges, el menjar se'n va fins a l'estómac, allà es trenca, i amb diverses substàncies, hi ha greixos, hi ha proteïnes, i una d'elles són els sucres. Els sucres passen a la sang i perquè puguin entrar a les cèl·lules i aprofitar-se aquests sucres i donar-nos energia, necessiten una clau, que és la insulina. Clar, una persona que no té diabetis, doncs aquesta insulina la va secretant el pàncreas sense cap problema i a mesura que va entrant sucre a la sang, el pàncreas va alliberant insulina, va alliberant clauetes i diguem que és com equilibrat. Tant sucre entra a la sang, tantes clauetes allibero, tanta energia entro cap a dintre les cèl·lules. Però en el cas dels diabètics, no. Els diabètics tipus 1, el problema que tenim és que el nostre pàncreas, per un motiu o un altre, deixa de fabricar insulina. Llavors, aquesta insulina necessites que te la donguin des de fora. És a dir, tens que injectar-te-la. No hem trobat encara un sistema amb el qual tu puguis menjar aquesta insulina, per exemple, que es pugui fer en format pastilles. Aquest seria el diabètic tipus 1, el que no té gens d'insulina. El diabètic tipus 2 sí que té insulina perquè encara el seu pàncreas pot continuar funcionant, però, per exemple, és com que aquelles claus no funcionen prou bé. Llavors necessito una pastilla perquè millori la secreció d'insulina. O el pany de la porta de les cèl·lules tampoc funciona prou bé, amb la qual necessito un altre tipus de pastilla que ens millori aquests receptors perquè entri l'insulina i pugui obrir la cèl·lula i pugui entrar el sucre dintre de la cèl·lula. O sigui, poden ser més variats. Inclús tenim tipus 2 que acaben punxant-se una mica d'insulina, perquè aquell pàncreas en secreta una mica, però no tota la que necessita. Amb la qual cosa, per això també tenim tipus 2 que poden anar amb pastilles i insulina a més. És tota aquesta combinació. Però els tipus 1 realment necessiten insulina, sí o sí. No funciona el pàncreas, l'hem de donar des de fora.
I la insulina intranasal existeix ja o no?
Estan en ello. El que passa que, diguem que no és tan fina com podria ser el sistema que tenim la bomba. És a dir, el sistema fisiològic, el que fa el que us deia, a mesura que jo vaig menjant, el sucre que va entrant a la sang, el pàncreas pot anar alliberant la quantitat d'insulina que jo necessito. I el tipus de bombes, aquestes, com la que jo porto ara, que és la que considerem el pàncreas artificial, va alliberant quantitats d'insulina en funció de la glicèmia que tenim. En canvi, totes les insulines, sobretot les lentes, aquelles que punxàvem abans que tenien una vida mitja molt més llarga, o les intranasals, no van tan afinades, no van tan a la quantitat concreta que puguis necessitar en aquell moment.
O sigui, me puc trobar jo pacients que me diguin que s'han posat no sé quanta insulina intranasal ja? És que no ho he vist mai, eh? No existeix a la vida real pel carrer o no?
Jo crec que no, encara. No t'ho puc assegurar, perquè és un tema que no el tinc controlat i no m'hi he trobat encara, tampoc.
És per si m'afegeixo un altre problema o no m'afegeixo més problemes.
No, però en definitiva estaríem amb el mateix. Sigui quin sigui el sistema d'administració, el que ens interessa, que seria l'urgència del moment, continuarà sent la hipoglicèmia. Amb la qual cosa, una vegada absorbida per mucosa o igual que està punxada, no, ja no podem tenir un antídot que ens la freni i haurem d'anar a jugar amb l'administració de glucosa que li puguem posar.
Perquè ara, Mònica, has parlat de les insulines lentes. Bé, jo haig de confessar que tinc un garbuix mental considerable. Jo quan vaig estudiar fa una bona colla d'anys, les úniques insulines que hi havia eren en funció del temps en què trigaven a fer efecte i quanta estona duraven. No? Hi havia la ràpida, hi havia la NPH intermitja i la lenta, no? Que era la ràpida, si no me recordo malament, començava l'efecte a l'hora i durava 6, i la NPH, no sé si de 3 a 12, i l'altra, jo què sé, de 6 a 24, no recordo ara. Però ara ja portem una temporada que això és un merder. Jo ja m'he perdut.
N'hi ha moltíssimes. És com un ventall molt més ampli. Tenim insulines des d'accions ultraràpides que comencen a fer efectes des dels 10-15 minuts que tu has començat a administrar-les, fan un pic màxim a les 2-3 hores i en 4-5 hores, 6 com a molt, estan eliminades del cos. I tenim insulines d'accions ultralentes que poden durar fins a 2-3 dies les seves accions, de manera que allargues moltíssim més el temps d'injecció d'aquestes insulines. Llavors, clar, quanta més vida mitja tinguin, quanta acció més llarga tinguin, tu fiques menys punxades d'insulina, menys freqüència. Però, clar, això fa que tinguin un efecte com més continu i que hagis de portar, en certa manera, una vida com més organitzada. És a dir, en els moments que pugui fer màxim efecte ha de coincidir amb els moments de les menjades. Per això hi ha aquell sistema antipunxaves cada 12 hores, per exemple, però havia de coincidir que amb el pic màxim d'acció d'aquesta insulina havies de fer la ingesta, si no és quan podies tenir una hipoglicèmia. Després és quan van començar a afegir les insulines ràpides en els moments de les ingestes. És a dir, jo tinc una base d'insulina, però a més, en el moment que jo menjo, em poso una quantitat d'insulina per compensar aquells hidrats de carbó que jo estic menjant, que seria el mateix que faria el pàncreas. Amb les bombes d'insulina el que estem aconseguint és posar una insulina ràpida, però que s'administra de forma contínua. Igual que les bombes que tenim de medicació, que nosaltres podem ficar un midazolam amb un bolus concret o el podem diluir i anar-lo posant de forma contínua i que, a més, en un moment puntual el pacient el tenim menys edat i vull afegir-li un bolus, Doncs la bomba d'insulina funciona amb aquestes vistes. Insulina que sigui d'acció ràpida, que jo la pugui posar en microdosis de forma contínua i que en un moment donat necessito un bolus més, li afegeixo més quantitat. I a més, no ha de ser sempre la mateixa dosi. Llavors, suplim aquelles insulines que teníem abans d'accions més planes, afegint bolus ràpids, amb una acció més contínua i més dirigida a com està el valor de sucre d'aquell moment.
Perquè la insulina aquesta que hi ha a les bombes és la insulina ràpida?
Sí.
I aquesta és la que seria la més fisiològica, és la més similar a la pàncreas? Perquè suposo que les d'acció intermèdia o perllongades, això, deuen ser modificades o deuen ser diferents, no? Que la natural del pàncreas o no?
Sí, totes ho són perquè són artificials, en definitiva. Però el pàncreas el que fa és això, donar un tipus d'insulina més contínua en el moment que tu el necessitis. I aquest és el que dius tu, no? Que al ser més d'acció plana, llavors fan un efecte com més continu. Però que ara imagineu-vos que tu et poses una quantitat d'insulina X d'acció com més lenta, més plana, i al dia següent, que encara està sota l'efecte d'aquella insulina, fas una activitat diferent. Llavors ja no pots modificar-ho, almenys en quant a quantitats d'insulina. Hauries de jugar més amb menjar més. En canvi, amb la bomba, tu pots anar més al moment.
I així no hi ha bombes amb dos tipus d'insulina i que l'usuari pugui decidir ara em poso una cosa i ara després una altra?
No. Les bombes, en principi, totes funcionen amb insulines ràpides. Sí que pot variar el tipus d'insulina ràpida que puguis utilitzar. És a dir, una ràpida d'aquestes ultraràpides, d'efecte immediat als 15 minuts, o una més tipus regular que l'efecte pugui començar a la mitja hora o així. Però estira més a les que siguin d'accions com més ràpides, perquè d'aquesta manera la tens més controlada. De fet, la bomba té una part amb la qual tu li pots dir quan creus que té vida mitja aquella bomba. És a dir, la mateixa insulina, tot i que a mi el prospecte em digui que comença l'acció als 15 minuts i que té un pic màxim a les 2 hores i té una vida mitja fins a 4 hores, jo puc reprogramar la bomba dient-li no, no, aquesta insulina que t'estàs posant tindrà una vida final de 3 hores. Perquè d'aquesta manera la bomba sap que a les 3 hores d'haver ficat aquella dosi ja no tindrà efecte aquella insulina. Llavors sap que t'ha de posar més preveient aquella pujada o baixada de sucre que tu puguis tenir.
I això li dius tu en funció de què?
De les proves que vagis fent.
Ah, de l'experiència que vagis tenint, vols dir? O...
Aquí està, sí, totalment. O sigui, la bomba, encara que sembli que sigui intel·ligent, que ho és, en una certa part, per arribar a funcionar primer li has de posar un entrenament. I durant uns primers dies vas fent proves perquè pugui arribar a donar les dosis que tu necessitis.
O sigui que tu respons diferent a la insulina que una altra persona diabètica tipus 1. Responeu diferent, a la mateixa dosi respons diferent.
Totalment. Cada persona respon diferent, però a més la mateixa persona respons diferent a la mateixa insulina en funció de molts paràmetres externs. És a dir, no tot és menjo tant, m'he de ficar tanta insulina. Depèn de lo cansat que estiguis, depèn de la temperatura ambient que puguis tenir, depèn de l'exercici que et portis acumulat dels dies previs, depèn de que el que tu mengis pugui absorbir-se millor o pitjor a l'estómac aquell dia, depèn de que la punxada, perquè el canvi de catèter de la insulina es fa cada 2 dies, 2-3 dies com a molt, que t'hagis punxat i que aquella zona on tu has punxat, pel que sigui, absorbeixi diferent aquella insulina. Llavors, per això, és guai que les bombes puguin anar amb aquestes dosis tan contínues perquè poden anar ajustant en funció de pujades i baixades del moment.
Ara ens parlaves de l'automatisme, en certa manera, d'aquestes bombes, però això ara em genera a mi el dubte, que és quan els nostres pacients diabètics tipus 1 es xunguen per qualsevol cosa i llavors els hi has d'ajustar la insulina, passem a posar els insulina ràpida en funció de glucèmia. Clar, tu ara ens comentes que la dosi és molt variable. Quan els metges prescriviu aquella dosi de tant a tant, doncs de 150 a 200, n'hi posarem tant. Com es compta això? És a dir, com sé jo quanta insulina li haig de posar a algú?
Això és el que seria el factor de sensibilitat a la insulina. És a dir, jo em poso una unitat d'insulina i em fa baixar tants mil·lígrams de cilitre en cap de X temps, que és quan comença a afectar la insulina. Doncs tot això és assaig-error. És a dir, quan ho fem per unes taules, el que deies, una pauta de base. Una unitat d'insulina per quilo pes de persona, que la ficarem 24 hores i, a més, la meitat la poso en format d'insulina lenta, l'altra meitat la poso en format d'insulina ràpida i la divideixo pel nombre de menjades i vaig partint. Això eren les pautes, almenys quan jo feia urgències, que ficàvem a la gent que estava ingressada, per exemple, que havies de començar a insulinitzar. i a partir d'aquí anaves jugant el mateix, assaig-error. És a dir, jo li he ficat 3 unitats d'insulina ràpida abans de les menjades, resulta que amb la postprandial em continua alt, doncs li faig pujar a 4 unitats o li faig pujar a 5. Amb la bomba continuem fent el mateix. De fet, una cosa que no us he explicat poder és que dintre de les bombes tenim les que es consideren pàncreas artificial, que són aquestes més intel·ligents, que van vinculades a un sensor. És a dir, nosaltres, el sistema tradicional era, jo em faig un BMTs, el que entenem de punxadeta al dit, miro la glucosa, com estic, i en funció d'això em punxo la insulina. Amb els sistemes moderns, això ho substituïm per aquest tipus de sensors que mesuren la glucosa a nivell subcutani, i llavors la bomba d'insulina em dona la quantitat d'insulina que necessito en aquell moment. Comencem a programar la bomba amb unes insulines de base. També ens basem una mica en les pautes aquestes. Pues necessito una unitat per quilo de pes. I jo programo la bomba perquè em doni una unitat per hora durant 24 hores. I em vaig fent controls. I a mesura que vaig veient que al matí vaig amb massa insulina o vaig amb massa poca, pues jo retoco la bomba una altra vegada. I li dic, en lloc de donar-me una unitat per hora, dona-me'n una i mitja o dona-me'n 0,8. I puc anar retocant hora per hora la dosi d'insulina que jo vull que em doni. Llavors, a partir d'aquí, com va vinculada amb un sensor, va com aprenent. I durant una escena, no recordo exacte, si eren els 10 primers dies, una cosa així, és com que la bomba va aprenent de lo que anem veient durant els primers dies i després ja pot començar a funcionar de forma autònoma. Posant-li aquesta base de paràmetres, és a dir, jo he començat a funcionar amb una dosi basal, li he ficat el meu factor de sensibilitat, que és aprenentatge, és a dir, jo vaig a provar, m'hi fico una unitat d'insulina quan estic a 150 i al cap d'una estona miro a veure quan m'ha baixat. Què m'ha baixat fins a 100? Pues sé que una unitat d'insulina em fa baixar 50. O que m'ha baixat fins a 120? Pues sé que una unitat d'insulina em fa baixar 30. Llavors, a partir d'això, jo li programo la bomba i li dic, mira, de les 9 del matí a les 2 de la tarda, quan tu em poses una unitat d'insulina, jo baixaré 50 mil·lígrams de decilitre. O a la tarda, perquè tornem al mateix, no sempre és igual això. Del matí a la nit a la tarda, el ritme circadià pot fer variar que la mateixa unitat d'insulina a mi em faci baixar més o menys. I jo tot això li dic a la bomba, mira, de tal hora a tal hora tinc aquest factor de sensibilitat. De tal hora tinc aquest altre. I llavors ella va jugant amb tot això.
Jo pensava que tots les persones que portaven una bomba d'aquestes d'insulina, tots portaven un sensor sempre.
No tothom. O sigui, tenim gent que va amb sensor per saber a quan està i no haver-se de punxar el dit contínuament i llavors es punxa amb bolígraf les unitats d'insulina que necessita. Tenim gent que van amb bomba però continuen punxant-se els BMTs. No és tan habitual. Tenim bombes que no van vinculades directament al sensor, és a dir, jo amb el sensor puc saber a quan estic, però tot i que la bomba li ha marcat una base, després jo puc modificar aquesta base. I tenim el sistema de pàncreas artificial, que aquest és el que va la bomba vinculada al sensor. Llavors la bomba pren decisions autònomes en funció de lo que li diu el sensor. I aquí sí que puja i baixa dosis per forma autònoma.
I aquesta, en principi, té més avantatges que tota la resta? O per què una gent no porta aquest sistema de pàncreas intel·ligent? Per temes econòmics o per temes de... Jo què sé, no en tinc ni idea.
Comencem pels temes econòmics. A dia d'avui, cada vegada anem modernitzant i cada vegada es va implantant més aquest sistema. Però siguem realistes. Jo quan vaig començar recordo que no hi havia màquines de BMTs. Jo la vaig poder aconseguir gràcies a un conegut metge que la va poder comprar a través del Col·legi de Metges i tot. I era caríssima. A dia d'avui te la regalen. Doncs jo crec que arribarà un punt que aquestes bombes pàncreas artificials acabaran sent sistemàtiques per tothom. Però a dia d'avui suposo que encara hi ha un pool de gent que no es pot arribar que se li posi tothom. Pel que sé, els criteris una mica eren doncs, començar, per exemple, amb la gent amb més mals controls, amb la gent que fa hipoglicèmies, sobretot nocturnes, que s'ho passen desapercebudes. La connexió que està entre el sensor i la bomba, el bo que té és que quan tu comences a pujar de glicèmia, ella augmenta la quantitat de dosi que va donant així de base. Quan tu comences a fer una hipoglicèmia, talla l'administració, frena perquè no arribis a fer la hipoglicèmia.
I em puc trobar un pacient amb un sensor sense bomba, també, no?
Sí, sí. I, de fet, jo crec que és més habitual trobar-se pacients amb sensor sense bomba perquè el sensor et substitueix la punxada del BMTs. A més, penseu que els BMTs, tu saps com estàs de glicèmia ara, en aquest moment. El sensor et dona una pauta, és a dir, no només et marca com estàs ara, sinó que com fa medicions contínues, et marca una fletxeta amb la qual t'està dient la tendència que tens. Estàs a tant, però amb tendència a pujar o amb tendència a baixar. I això et permet prendre decisions. Em fico més insulina per no seguir pujant, menjo alguna cosa per no seguir baixant.
Aquests sensors són aquests discos que es porten aquí darrere el tríceps, no?
Sí, depèn del model que portis, de la marca. Els que es veuen més habituals és aquest, és el Freestyle, és el, probablement el més econòmic, el que té més durada, si no recordo malament, perquè crec que es poden portar entre 10 o inclús 15 dies, pot estar. D'altres, per exemple, jo porto de la marca Medtronic perquè és el que va vinculat a la bomba. Llavors, la forma és una mica diferent, és com dos peces que van encaixades, però sí, independentment de la marca que portis o del sistema que portis, no deixa de ser el que diu l'Albert. El pegat aquest que veus, normalment enganxat al braç. Sí que és veritat que es pot ficar en altres zones del cos, però amb adults és on més es recomana. Amb nens moltes vegades el veureu enganxat al cul, també.
I això entenc que porta un fibló subcutani o intradèrmic o no sé on va, no? Aquesta...
Sí, és subcutani i és com un fiblonet metàl·lic, però extremadament fi, que igual que les vies, s'inserta amb un... Bueno, és un aparell perquè no t'hagis de fer tu la força de punxar. No sé com explicar-ho. És com si t'haguessis de tirar un dard, no? Llavors va un aplicador que tu fiques el sensor allà, l'apretes, es dispara i retires la mica de fiador catèter que seria el que te l'injectaria. I aquest sistema, de fet, és tant pel sensor com per la minivia que injectes el catèter de la bomba d'insulina.
I aquest sensor com es comunica amb la bomba? Ara hi ha qüestió...
Bluetooth.
Bluetooth.
Sí. Tu agafes la bomba i quan et canvies el sensor el vas vinculant cada vegada.
No es perd la senyal de Bluetooth.
Sí que es perd.
Ah, sí?
Sí que es perd. Sí, moltes vegades. És curiós, però en certes situacions o no sé ben bé per què, però sí, sí que es perd. Perquè, a més, la connexió és del sensor a la bomba i també cap al telèfon, perquè tu puguis anar veient amb una aplicació tant les gràfiques de glicèmia com de la insulina que t'administra i tot.
I no te poden hackejar la bomba d'insulina i... No us hi heu trobat encara,
No ho tinc gaire clar, però als aeroports pite de tant en quant.
Si fos una persona d'interès del Mossad, no faria servir bomba d'insulina. Aquí ho deixo.
Sobretot, no feu com vaig fer jo una vegada, ¿vale? Que això li diem bomba d'insulina, però no deixa de ser un infusor.
Encara més important, sí, sí.
Vale, doncs si no parles molt bé un altre idioma, en un aeroport no diguis porto una bomba.
Sí, perquè se't poden tirar sobre uns quants, no?
Sí, sí, sí.
No, però passen aquestes coses.
Molt bé. Escolta'm, llavors...
Espera't, Albert, espera't un moment, Albert. Ara que estem parlant dels aeroports, per passar pels arcs de detecció de metalls i aquestes històries, t'has de treure la bomba o t'has de treure el sensor o alguna cosa o no?
No, teòricament no passa res, però sí que és veritat que alguna vegada ha pitat. No tinc molt clar si és ben bé per la bomba, pel sensor o per alguna altra de les coses típic del cinturó o així que portis. L'únic que s'ha de tenir en compte són les ressonàncies, perquè són magnètiques, llavors amb una ressonància sí que t'has de treure el sensor i el hàndicap és que t'hagis de fer una ressonància. El sensor es canvia cada X dies, ja us dic, segons la marca, el model, té una durada. Llavors, algun cop ha passat, no?, que programen una ressonància amb algun dels moments que no et toqui fer canvi de sensor. Llavors, aquell sensor, per desgràcia, s'ha perdut.
I la bomba, si te l'has de treure, no passa res. La desconnectes tu mateixa fàcilment, te la treus i després te la tornes a posar sense problemes, no? O...
Exactament com si portessis un suero. El tipus de catèter, el desconnectes, porta com un tap, igual que ficaries un tap a la clau de tres vies, i llavors te'n vas a la dutxa i o vas a la platja, fas el que hagis de fer. Teòricament, aquest model de bomba representa que s'estanca, s'ha de poder mullar. Però vaig tenir una mala experiència amb la prèvia que portava, de posar-la a la piscina, i la veritat és que va deixar de funcionar. I llavors jo personalment no ho provo. Si faig alguna activitat aquàtica, intento fer algun apanyo posant-la dintre una bossa estanca, deixant un foradet perquè surti el cable que va fins al punt de punció, per poder mantenir, no?, l'administració d'insulina. Si no, doncs, amb segons quines activitats, amb el submarinisme, la bomba va fora i saps que durant 45 minuts, una hora, estarà sense insulina. El que deia, massatge-error. Començar amb uns nivells de glicèmia un pèl alts, perquè saps que faràs exercici, estaràs amb temperatura que t'ajudarà a baixar la glicèmia, però després pujarà pel fet de que no has estat amb insulina, compensar-ho posteriori. Però això ja són jocs que acabes aprenent com a pacient, no?
I el catèter és subcutani normal com t'injectes tu la insulina?
Sí.
O és algo més gruixut?
No, el catèter de la bomba pràcticament és com, jo diria que és l'equivalent com a un 24, un d'aquells groguets pediàtrics tan xiquitins i molt més curtet. jo no crec que arribi al centímetre o justet un centímetre. Tu te l'injectes amb un injector, retires el fiador, queda subcutani i connectes la llargadera de la bomba. O sigui, la bomba, en definitiva, tècnicament, és el mateix que les bombes de medicació que portem a l'ambulància o que tenim a l'hospital. És a dir, un aparell va com una espècie de xeringa que són uns reservoris dels quals tu xucles la insulina d'un dels bolígrafs que comprem a la farmàcia, igual que ompliríem la xeringa de 50, que l'omplim de la medicació i del suero. Allò ho traspasses a l'interior de la bomba, piques la llargadera, la purgues, punxes a lo que seria el catèter subcutani, que seria l'equivalent a la via, i connectes, i va donant la medicació.
A quina zona del cos es connecta l'injector aquest?
Normalment són cames, panxa i cul. Es va canviant cada 2, màxim 3 dies i anar rotant les zones d'injecció. Però clar, penseu que amb això estem parlant d'una punxada cada 2-3 dies. Abans estàvem parlant d'entre 1 i 2 punxades d'insulina lenta més les punxades d'insulina ràpida que et poguessis posar 3 cops al dia abans de les 3 menjades principals i inclús si havies d'acabar ficant alguna punxada d'insulina ràpida per millorar aquelles pujades que poguessis tenir en un moment donat. O si feies un àpat entremig de les àpats principals.
I hem de sospitar si un pacient que porta això amb ben febre i sèptic i tal pot ser una font d'infecció cutània, cel·lulitis i això, o és molt... no cal ni pensar-hi?
És molt subcutani, però no us podria descartar tampoc. Penseu que si pel motiu que sigui se t'hagi passat el temps aquest, no?, de canviar el catèter, de que l'hagis manipulat en un moment donat sense haver-te netejat de les mans, podria ser un motiu. El que passa que també, al ser tan superficial, no és com una flebitis endovenosa que tu no arribis a visualitzar el punt d'infecció, sinó que aquí realment és tan subcutani que en principi s'hauria de veure. I el que també hi ha a vegades problemes és que aquest catèter, tant el catèter com el sensor, va inclosa, diguem, la pegatina que te'l fixa la pell. Pot donar problemes d'irritació de pell o d'al·lèrgies. Llavors podem tenir un pacient que us vingui perquè el punt tant d'injecció de la bomba com del sensor estigui tot irritat per un tema de les coles, irritatiu...
Ara que ja hem entrat amb les complicacions de la bomba, aquesta, la que comentava el Xavi, mira, no hi havia pensat, però també és ben certa, veig com 2 possibles complicacions que són bàsicament el mal funcionament de la bomba. No? És a dir, si la bomba es torna loca i comença a injectar-te més insulina al compte, faràs una hipoglucèmia. I l'altra és, si la bomba deixa de funcionar, faràs una hiperglicèmia, no?
O sigui, que es torni boja i comenci a injectar per sobre del que tocaria, jo crec que és com molt complicat. No hauria de passar això. Ja et dic, la que no va vinculada al sensor i que sigui de forma autònoma, ets tu qui decideix la quantitat d'insulina que li programes perquè et vagi injectant. I després, en un moment donat, li dones el seu bolus d'insulina associat a la quantitat de menjar que faràs en aquell moment. Que dongui menys insulina de la que toque? Sí, això podria passar, però una, perquè t'hagis quedat curt de dosis, un altre perquè hi hagi una obstrucció, per exemple. Algun cop ha passat. Nosaltres, quan fiquem una via, també visualitzem, no? Saps el típic que dius, hosti, se m'ha petat la vena i quan jo injecto veiem com s'està inflant allò i dius, hosti, està fora de lloc o el que sigui. Aquí no és tan fàcil. Com queda subcutani, et dona la sensació que la insulina va entrant. I a vegades sí que fa mal, com qualsevol injecció, no? Que si tu, tal com està entrant el líquid, queda acumulat per allà o el que sigui, pot fer mal. Però hi ha vegades que no. Jo m'he trobat amb que m'he posat el catèter, allò en principi no et marca alarma d'obstrucció, i va entrant, i dius, hosti, és que m'estic ficant superalta, i per què? I, hosti, continuo hores, me'n fico un bolus extra, continuo alta. Llavors el que et recomanen és que si al cap de aproximadament 12 hores tu veus que continues amb glicemies molt altes o continues fent cetones, t'injectis una dosi amb bolígraf normal per compensar i canvies el sistema. I moltes vegades llavors treus el catèter i te'l veus que està acodat, per exemple. Al moment de punxar-lo, pel motiu que sigui, igual ha tocat un nòdul subcutani de greix o ha fet alguna cosa i veus que està, però en forma de L totalment, de 90 graus. I aquella insulina que està entrant allà realment no està entrant, s'està quedant bloquejada. I pel motiu que sigui, no acaba de donar-li alerta d'obstrucció a la bomba. Poder alçar el catèter de plàstic, fa una mini dilatació i no ho deuen assumir. No us ho sé dir. Una altra cosa que em vaig trobar alguna vegada és que, tot i que els avions teòricament estan ben pressuritzats i tot, a l'aterrar d'un vol d'avió també està molt alta, perquè aquests mini canvis de pressions que fa la llargadera al catèter han fet que la insulina pugui com xuclar-se enrere, no? Retornar cap a la xeringa, per d'alguna manera, s'hagi pogut administrar més. Normalment és problema de que no administri prou bé, més que doni més quantitat. Però sí que una recomanació és que durant els vols estiguis atent als controls de glicèmia, perquè pugui haver-hi canvis.
Mira, casualitats de la vida, eh? Just aquest cap de setmana que vaig treballar, va aparèixer una criatura que venien, perquè estava 400 i escaig de glucèmia, i ja feia hores que estava així, i van venir... És que em va encantar perquè vaig pensar, mare de Déu senyor, quin pollastre podem liar aquí, com haguem de manipular la bomba aquesta. I venia el pare i la criatura, i ja directament van dir, no, venim a que si ens pot fer la recepta de la insulina que gastem però en pluma, i ja ens ho apanyem nosaltres. I va venir, doncs goita, vam fer la recepta, i va dir, doncs ara traurem la bomba i li fotrem amb la pluma.
Uh-huh.
Jo que et patia tant per veure quines complicacions, i vaig dir, doncs aquests tios en saben. Bueno, evidentment, els pacients crònics aquests, que de tants anys i tal, són molt més apanyats que tu, en saben molt més que tu. I vaig pensar, bueno, tan patir, i goita, de la resolució te la donaven ells, no havies de posar-te xulo ni de res, goita, fas el que et diuen, i resol, no? I goita, una urgència, que hagués pogut ser un cacau de trucar a Déu i sa mare per entendre alguna cosa, es va convertir en 3 minuts de fer una recepta i enviar-los cap a la farmàcia. Que després altres que la farmàcia tinguin la insulina.
I què van suposar que li passava?
El pare va dir que segurament la bomba no estava funcionant, que això que ens passa eren passavolants, eren turistes, que clar, just el recanvi de la insulina amb el recanvi de... Això, els que treballem en lloc turístic ja sabem que no ha passat mai, eh? Malalts crònics que surten de casa i descuiden el més important que necessiten portar sempre a sobre.
Això mateix.
Collons, aquell dia s'ho han descuidat. Bueno, però això ens passa setmana sí, setmana també. I clar, per estalviar-los 3 hores de viatge per tornar enrere, van venir i els van fer la recepta a la pluma i ho van gestionar amb la pluma. Si han estat a casa seva, ja ho va dir el pare, doncs, si han estat a casa, hagués canviat el reservori, hagués canviat el catèter, hagués canviat tot i vinga, ja està. Imagino que no era la primera vegada que els hi passava o estaven molt ben estudiats aquests, això també...
No, pot ser tot, eh? Pot ser el que és un fallo mecànic, per d'una manera, pot ser que la insulina, segur que s'ha de mantenir en unes temperatures, que a dia d'avui, per sort, no són tan estrictes com aquelles ampolletes que havien d'anar tot el dia amb una bossa de gel i tot, sinó que ara les plomes poden estar un mes a temperatures com més ambients, que no siguin extremes. Però tot i això, te la pots haver deixat la ploma que portis de reserva al cotxe, amb el cotxe que el deixem aparcat por ahí, s'ha ficat a 45 graus al cotxe i aquella ploma després no sigui utilitzable o aquella insulina s'hagi desvitalitzat. Llavors això ho acabes canviant tot i ja està.
Hi ha alguna altra cosa que hem de tenir present amb els pacients que porten això?
Crec que, independentment que el pacient sigui amb el sistema de bomba d'insulina o sigui amb els sistemes tradicionals, la emergència, a part del que pugui tenir la hiperglicèmia, cetosi, amb baix nivell de consciència i tot, que ja és una altra cosa, l'emergència és la hipoglicèmia. I aquí, a part de tractar-la a nivell endovenós, i és una cosa tan tonta com el fet de que si portem un sistema de bomba que no sigui pàncreas artificial, és a dir, la que va vinculada al sensor, en el moment que detecte que hi ha una baixada de sucre, pararà d'infondre insulina, o com a mínim baixarà la quantitat de dosis que t'està donant. Si és una bomba que encara no sigui autònoma, és a dir, que tu li tens preprogramada una dosi concreta, continuarà donant un mínim d'insulina. Llavors, el que dèiem, talla el cable. És a dir, si jo tinc una hipoglicèmia, el que no m'interessa és que continuï tenint insulina aquesta persona, o almenys que continuï donant-li una quantitat alta d'insulina. Llavors, davant del dubte, desconnectar el que és el catèter, però que si per algun motiu no veieu clar com es desconnecta o el que sigui, el cable que hi hagi que va des de la bomba fins al pacient es pot tallar tranquil·lament. Això és un fungible, que llavors es pot tornar a canviar. O sigui que davant del dubte de pacient amb hipoglicèmia que no remonte, que li estic ficant glucosa i que no vull que continuï donant-li més insulina, tallo el cable i després ja ho solucionarem una altra vegada quan torni a pujar.
Mònica, un dubte que tinc. Amb un pacient crític, que d'entrada no em sembla que tingui cap problema amb el sucre ni tot això, però jo què sé, és un TC i que s'ha d'intubar i que no sé què, i porta una bomba d'insulina, això ho desconnecto d'entrada i ho controlem des de fora o li deixo la bomba si crec que funciona... O és igual?
Si porta un sistema de pàncreas artificial amb el qual tu pots veure la glicèmia que té a través de la pantalleta de la bomba, o sigui, no et cal ni anar a la seva aplicació del mòbil. Tu agafes la bomba, a la que li donis a qualsevol botonet, se t'engegarà la pantalla i veuràs els nivells de glicèmia que té.
Val.
Jo li deixaria, perquè d'aquesta manera saps que tens una monitorització supercontínua i que els valors són extremadament fiables. O sigui, dels sistemes que hi havia alguns sensors que els havies d'anar calibrant. El primer sensor que jo vaig portar, per exemple, recordo que era com mesurava la glicèmia intersticial, tu havies d'agafar cada 12 hores i fer-te un BMTs i dir-li el que tu estàs llegint ara amb líquid subcutani són 120 amb sang. Llavors, la màquina sabia dir això que llegeixo ara són 120. En funcions de pujades i baixades, sabia interpretar i traduir-ho una altra vegada amb un numèric. Però cada 12 hores li havies d'anar fent aquesta calibració. I sí que és veritat que a vegades tenia valors que deies, hosti, és que hi ha 40 mil·ligrams de decilitre de diferència, i 40 són molts, perquè està 80 o està 40 no és el mateix. Els sistemes actuals, la veritat és que alguna vegada allò que vas fent algun control per comprovar que funcioni i són superfins, o sigui, pots estar a 136 i que et marqui que estàs a 132, i que està molt bé. Per això dic que si porta el sistema de que va connectada la bomba amb el sensor o tens capacitat de llegir el sensor que porta, et anirà donant un control molt fiable. I d'aquesta manera mantens que pugui continuar amb les seves dosis d'insulina i que et puguis com despreocupar una mica d'aquest tema. Si no ho veiem clar, desconnectem la bomba i fem com qualsevol altre pacient diabètic que no porti cap d'aquests sistemes, que aniríem fent controls de BMTs, el connectaríem amb insulina endovenosa en cas de que fes hiperglicèmies o el que sigui i seguiríem els mètodes com més tradicionals.
I si no, el pacient que ve per un altre tema i tal, ja entenc que en saben més que jo. De la seva bomba, del seu sensor i de les seus controls habituals i mentre que el pacient estigui capacitat per en aquell moment per explicar-m'ho, no?
Aquí està la cosa. Jo crec que també les bombes com més complicades o més modernes, però d'una manera també el tipus de pacient a qui se li posen és gent amb qui hi ha capacitat de que puguin manejar-se amb aquests sistemes. I a més, les formacions que et dona l'hospital quan et posen un sistema d'aquestos són molt bones. O sigui, no és que aquí tens la bomba i espavila-te. No, no, quan tu entres en un programa de posar-te aquest sistema de bomba, et citen, vas amb unes formacions tant a nivell de l'hospital amb els endocrins com amb el personal del laboratori que t'ensenya la tècnica de com programar la bomba, de com ha de funcionar. Tens una línia d'atenció 24 hores telefònica si tens qualsevol tipus de problema i solen ser pacients. És el que dic sempre, jo no sé el que sé de diabetis pel fet de ser metge. Ho sé perquè porto molts anys en diabètica. I llavors, és el que tu vas aprenent a gestionar-te, us deia, l'assaig-error, no? I hi ha moltes coses que a dia d'avui encara són difícils de portar-les perquè no tot és menjo tant, em poso tanta insulina. Hi ha moltíssims factors que et fan pujar, et fan baixar.
Molt bé. Doncs no sé, hi ha algun dubte més, Xavi?
L'únic seria, Albert, que si la Mònica se li acut algun altre dubte que puguem tindre de complicacions que ens puguin donar o coses que haguem de saber sí o sí si ens trobem un pacient que vingui per algun problema del sucre o no del sucre, però que porti una bomba i un sensor o alguna cosa d'aquestes, no sé.
No, jo crec que sobretot és l'entendre això, no? Que no deixa de ser sistemes que s'han modernitzat. Hem substituït el punxant-se al dit, que ens diu com estem de glucosa en aquell moment, ho hem substituït per un sensor que ens està dient de forma molt més contínua com són aquelles glucoses i quines tendències hi ha. I això és el que us deia abans, és important, ¿vale? Perquè no és el mateix estar 80, però amb una fletxeta de pujada que m'està dient que aquells 80 d'aquí mitja hora es convertiran en un 140 i d'aquesta manera jo ja em puc posar una dosi extra per evitar aquesta pujada, que estic a 80 amb dos fletxetes cap avall, que vol dir que aquestes dues fletxetes, depenent de quin tipus de sensor, cada marca té la seva explicació de les fletxetes. Però igual vol dir que m'està baixant 20 mil·lígrams de decilitre cada 3 minuts. Això vol dir que si ara estic a 80, amb dues fletxetes cap avall, amb 6 minuts, estaré a 60 o estaré a 50. O sigui, m'està començant a agafar una hipo. Cosa que jo abans em punxava, mirava el dit i mirava, oh, mira, estic a 80, estic fantàstic. No, no estàs fantàstic, estàs de plena baixada. Començo a menjar alguna cosa per evitar aquesta hipo. O sigui que el bo dels sensors és que ens ajuden a preveure complicacions tant de pujada com de baixada.
Veus les tendències, no?
Aquí està. A més, abans anàveu, recordeu les llibretetes aquelles, no? Que tu anaves apuntant. Abans de dinar, tant, dues hores després. Abans de sopar, dues hores després. Ara no, ara tenim unes gràfiques superxules que llavors et permet fer comparatives de gràfiques per aplicacions de manera que jo sàpigui, doncs, si tinc tendència que després de dinar sempre acabo pujant massa, doncs poder el que he de fer és posar-me més insulina a l'hora d'abans de dinar, pel factor de correcció que jo pugui necessitar. Després, abans fèiem això, ficàvem com dosis com més globals, és a dir, tu pots menjar això i punxar-te 4 unitats d'insulina abans de menjar. Amb els sistemes moderns, com estem jugant amb quantitats d'insulina molt més petites, ja no estem anant a una unitat. Estem anant a 0,01 unitat, o sigui, quantitats ínfimes. Això em permet que jo pugui menjar certs aliments que mentre sàpigui quants hidrats de carbó té aquest aliment i quina sensibilitat tinc jo amb aquesta quantitat d'hidrats, puc ajustar molt millor les dosis. És a dir, jo menjaré 20 grams de pa, que és una ració d'hidrats de carbó, i jo sé que per cada ració d'hidrats de carbó m'he de punxar 1,2 unitats d'insulina. És a dir, quan jo començo a funcionar amb una bomba, jo el que faig és programar-la i li dic, tinc un objectiu de glucosa, de tant, de 100. Tinc aquesta sensibilitat a la insulina. És a dir, cada unitat d'insulina em fa baixar tants mil·lígrams de decilitre. I a més, aquesta sensibilitat jo la puc programar per hores. De tal hora, una unitat d'insulina em fa baixar 30. De tal hora, em fa baixar 50. De tal hora, em fa baixar 20. Després, a més, jo li programo una ràtio d'hidrats de carbó. És a dir, quanta insulina necessito per cada ració d'hidrats de carbó. Cada ració són 10 grams de glucosa. Pues tot això jo també ho programo. De tal hora, cada vegada que jo em mengi una ració d'hidrats, tu m'has de punxar tanta insulina. De tal hora, aquesta mateixa ració d'hidrats, necessito més o menys insulina. Perquè tot això va molt vinculat a tot el ritme circadià del dia. Quan jo tinc tot això programat, la bomba, que va vinculada al sensor, sap que si jo estic a 130 i l'objectiu de glucosa és estar a 100 i resulta que la meva sensibilitat en aquella hora és de 20, per poder estar de 130, baixar-me a 100, m'ha de punxar 1,2 unitats d'insulina perquè jo pugui estar a 100 i no estar a 130. Pues això és la intel·ligència d'aquest pàncreas artificial. Jo l'únic que li he de dir són els bolus extra que m'ha de ficar quan jo menjo. Ara vaig a dinar. Què menjaràs? Pues jo li dic a la bomba, menjaré 5 racions d'hidrats de carbó. I ella automàticament, amb la preprogramació que li has fet, fa el seu càlcul. Ara estàs a 140. Jo vull que estiguis a 100. I em dius que menjaràs 5 racions d'hidrats de carbó. Tot això que abans ho calculàvem al moment, jo em feia el BMTs, feia tots els càlculs de lo que menjaria i em punxava tanta insulina, ara només li he de dir, menjaré això, i ella ja t'ho calcula automàtic. Perquè mengis aquesta quantitat d'hidrats, a aquesta hora que estem, vull que estiguis a 100 i la teva ràtio d'hidrats és aquesta, doncs et toca 7 unitats d'insulina per poder-te menjar aquestes 5 racions. De fet, és com, sabeu, la programació aquella que a mi m'agrada molt de les bombes, que no cal que jo li digui a la bomba quants mil·lilitres hora vull que vagis. Hi ha una funció especial que tu li dius, he ficat 15 mil·lígrams de midazolam a la xeringa. L'he diluït amb 50 mil·lilitres de líquid. El pacient pesa tants quilos i jo vull que li posis a 0,2 mil·lígrams quilo hora. I ella et diu, pues a tants mil·lilitres hora. Pues vindria a ser exactament el mateix. Com ja té aquesta preprogramació, tu li dius els paràmetres del moment i ella et diu quanta quantitat de mil·lilitres hora li posarà de midazolam. Doncs la bomba d'insulina fa el mateix.
I ja no cal que aprenguem factors de conversió.
Escolta'm, una pregunta, Mònica, que se m'ha ocorregut quan explicaves això. El pacient que jo prevec que li hagi de pujar la glucèmia, per exemple, que li hagi de posar cortis, li haig de dir que faci alguna cosa amb la seva bomba per dir-li que al cap d'unes hores li pujarà el sucre per tema de que li estem posant cortis? Això val la pena que ho sàpiga el pacient o la màquina ja s'espavilarà?
Normalment la màquina quan va fent pujades, llavors va donant microbolus continus perquè veu que ella ha donat la dosi que li toque. Però quan veu que puja una mica, doncs et dona un bolus extra perquè veu que està pujant. Que continua pujant, continua donant un altre bolus extra. I ella mateixa va afegint bolus. Però sí que és veritat que tu, quan fas la programació, també li dones un tope per evitar, per exemple, accidents. Jo faig una programació i li dic, tu em pots donar màxim 10 unitats per hora. Clar, si anar donant microbolus, micro, arribés amb aquest tope, que tu li tens programat, deixaria de donar-te'n més.
Un altre dubte. Jo, si vull entendre una miqueta com ha estat el pacient perquè em ve amb algun problema de descompensació o el que sigui, el pacient me pot ensenyar l'aplicació i ensenyar-me les gràfiques i que jo les pugui entendre, més o menys?
Ensenyar-te-les segur que sí, que les entenguem de lo que ell et pugui explicar, sí. En principi, si cada sistema té les seves pròpies gràfiques, en el cas del pàncreas artificial de Medtronic sí que hi ha unes aplicacions, amb la qual cosa, a més, tu pots decidir què vols veure. Si les corbes d'insulina que t'ha donat, si les corbes de glicèmia que estàs tenint, si totes conjuntes, si vols veure la de l'última setmana, dels últims 15 dies, de l'últim mes, et fa comparatives de com està l'últim mes respecte a l'últim mes previ, amb la qual tens una visió dels últims 2 mesos, et fica el temps que has estat, el que dèiem abans, pots perdre connectivitat. ¿Vale? Si perds connectivitat, la bomba deixa de funcionar en certs moments d'aquesta forma autònoma i passa a funcionar d'una forma que tu li tens preprogramada manual, és a dir, amb unes dosis que tu li has pautat de base. Pues et diu, durant tant temps has estat desconnectat del sistema autònom, inclús et dona un paràmetre que no és exactament igual, però és similar a la glicada, amb la qual et dona una aproximació de la glicada que pots haver tingut en aquells últims dies.
Molt bé, doncs escolta, jo crec que tot molt ben explicat, i ja insisteixo, he après coses, m'agrada aprendre coses. Bé, doncs ara toca canviar, anar-nos a les nostres seccions habituals. No sé si et vols quedar, Mònica, si vols aguantar a dos senyores de mitjana edat explicant tonteries.
Sí que em quedo, sí que tinc curiositat.
Si et quedes i vols participar, tu mateixa, eh?
Igual, posa'm cullerada.
Interromp tant com vulguis, que nosaltres estem fins al monyo de sentir-nos.
Molt bé.
Va, Xavi, ara tocaria el menges més, que em sembla que t'has preparat alguna cosa, oi?
Sí, Albert, jo del menges més no porto un tema concret, sinó que jo ara estic fent, no sé si l'heu fet, un curs de pediatria que es diu Emergency Pediatric Care, que és com el del PHLS i tots aquests, que hi ha una part que fem un mes online. D'aquí pocs dies tenim el webinar i després tenim els dos dies o dia i mig de presencial. Total, que al final, en la plataforma online on t'estudiem, a la part final hi ha una sèrie de recomanacions i una d'aquestes recomanacions és de l'Associació Espanyola de Pediatria. I em va agradar perquè un dels llocs on te recomanen llegir-te i mirar com a material suplementari i tal, doncs és un PDF on la Societat Espanyola de Pediatria va proposar a diferents societats espanyoles de pediatria, d'urgències de pediatria i diverses societats, això crec que era el 2023, que elaborés cada societat relacionada amb pediatria, doncs proposessin una sèrie de recomanacions de no fer en l'àmbit de l'atenció pediàtrica. No les explicaré totes, són petites recomanacions, la majoria són molt lògiques. De l'àmbit d'urgències jo n'he recollit 9 o 10, i està bé llegir-se-les així a poc, perquè ja són molt evidents, però que està molt bé perquè una societat reuneix a diversos grups de treball i que ens facin una seqüència de recomanacions. Per exemple, que no començar el tractament antibiòtic en un pacient amb una sospita d'infecció urinària sense recollir prèviament una mostra d'urocultiu estèril. Parlem sempre de nens, eh?
Mira, això ho fem bé, això ho fem bé, goita. Jo pensava que de 10 diria 10 que no ho fem bé, goita. De moment ja són 9, aquesta la fem bé. Altre tema és la forma de recollir la mostra d'orina estèril, que això ho deixem per un altre dia.
Sí, sí, sí. La majoria, jo penso que són molt lògiques, eh? Jo que sé, no administrar antibiòtic en infeccions respiratòries víriques no complicades. No retardar l'inici d'antibiòtics empírics perquè estàs pendent de recollir un cultiu, no sé què, amb pacients que saps que tenen una infecció greu que estan sèptics. No esperar-te a treure-li el cultiu, posar-li ja l'antibiòtic. No deixar de comunicar qualsevol sospita d'un maltractament o d'abús infantil. En casos d'ingesta de productes domèstics industrials, no administrar aigua, llet o carbó activat quan no està perfectament indicat. No perllongar del tractament antibiòtic més temps del recomanat. No demorar la col·locació d'un accés intraossi en una aturada cardiorrespiratòria si no s'ha aconseguit una via venosa. Per tant, el segon intent que no puguis, no retardar-ho. I no retardar, per exemple, l'administració d'adrenalina intramuscular en cas d'una anafilaxi.
D'això n'hem parlat, eh? D'això n'hem parlat i com més quadres aquests veig, més me n'adono de la por ridícula que tenim a fer-ho. Les anells intramusculars no haurien de tenir tanta por. No diré que de qualsevol manera, però vaja, és que davant del dubte em sembla molt més segur fotre-li que no fotre-li.
De fet, jo no sé si teniu la mateixa sensació que jo, però ara jo veig més pacients que els hi posem adrenalina intramuscular que fa uns anys. No sé, és una sensació meva, potser és sensibilitat personal, però tinc aquesta sensació. No sé, m'agradaria estudiar-ho. I no sé si us dona aquesta sensació o no.
A mi sí, estic d'acord amb tu.
Home, realment, els grans al·lèrgics tenen la seva ploma també d'injecció d'adrenalina, que se la posen ells mateixos. Amb la qual cosa, si te la pots autoadministrar tu mateix, hauríem de perdre molt la por a posar-li nosaltres als pacients.
Entenc que puguis tindre una miqueta de por si el pacient que té una reacció al·lèrgica important amb afectació respiratòria, cardíaca, no sé què, si el pacient té una cardiopatia isquèmica o va tindre un ictus fa X temps, home, a mi també em fa por, no? Però la resta de la gent que no té alguna patologia així que pugui suposar un problema que augmenti una miqueta la freqüència cardíaca, que augmenti una miqueta la tensió, si no hi ha un problema així especial, no hauríem de tindre cap problema especial. Sempre que li posis intramuscular i no li posis endovenosa, que és l'error que em sembla que fem més habitualment.
I perillós, molt perillós aquest. Oh, doncs escolta'm, m'he quedat bastant sorprès que moltes les fem bé. A mi aquesta de no donar antibiòtic en les infeccions virals, aquesta és la que caiem més, eh? que la lligo amb una que ens vas fer tu en el seu moment, que era la prescripció diferida, no? És, llavors els hi passes la pilota, t'exigeixen el tractament, els dius, ara no cal, però com que no sé d'aquí 3 dies com anirà, aquí tens la recepta, ara tu mateix, ara ets tu el responsable. I hòstia, a vegades calmen les feres, això.
Sí, jo penso que això està bé si parlem de nens, no? Si són uns pares que els veus que ho entenen i que ho veuen bé i ho accepten, per dir així, potser el nen s'estalvia de prendre un antibiòtic si realment no li cal, perquè potser ara porta 2 hores en aquesta clínica i encara no és possible saber si això anirà més o menys. Jo penso que pot ser un sistema per estalviar-se moltes dosis d'antibiòtics i menys resistències i menys efectes secundaris dels antibiòtics. I és també que els pares o el pacient també prengui una miqueta de responsabilitat de dir que faci el que em diguin i jo no prenc cap mena de responsabilitat ni de decisions ni res. És com involucrar el pacient amb la seva salut. Potser després, si l'involucres més, serà més responsable i tindrà més interès per seguir-se. No sé. Va, Albert, què més?
Molt bé, doncs va. Menges més les recomanacions aquestes de no fer en pediatria. Ara ens toca l'Urgent Mot, aquesta secció que m'agrada tant, perquè no ens n'hem d'anar a dormir sense haver millorat el nostre llemosí. O sigui que, Xavi, va, què tenim per aquest Urgent Mot? Suposo que, parlant de diabetis, devem tenir paraules relacionades amb aquesta malaltia, no?
Sí, jo he fet un recull d'algunes que, o millor algunes que ja hem dit en algun altre episodi i algunes d'altres que no ho sé, relacionat amb temes de sucres i de diabetis i tot això. Per exemple, entre glucèmia i glicèmia. Són correctes les dues? El terme CAT, el terme preferit és glucèmia. Glicèmia és correcta, però millor, si te'n recordes, posa glucèmia. Per tant, una hipoglucèmia, la hiperglucèmia, en lloc de hipoglicèmia o hiperglicèmia. Què més? La diabetis, que de vegades ens perdem i ho diem en castellà, no? Una diabetes, doncs no, és una diabetis. L'aparell que fem servir per mirar les glicèmies capilars és el glucòmetre. Tot això segons el terme CAT, eh? Els bols d'insulina, que parlem normalment un bolus de no sé què. En lloc de dir bolus, és millor parlar d'un bol. Un bol d'insulina, un bol d'adrenalina o del que vulguis. Què més? Tipus d'insulina. Tenim els anàlegs d'insulina. Si ho he sentit alguna vegada, és anàlegs de la insulina, que és en castellà, però en català en diuen anàleg d'insulina. No és de la insulina, sinó anàleg d'insulina. En podem dir les insulines d'acció bifàsica. És la forma més correcta, preferida, de parlar de la insulina mixta, per exemple. És correcta la mixta, però la preferida del terme CAT és d'acció bifàsica. Què més? Tenim la d'acció intermèdia, no intermitja o una altra forma, és d'acció intermèdia. Després tenim l'acció prolongada, que també ho podríem dir, són sinònims, el d'acció lenta, de llarga durada, d'insulina lenta, això. Que la forma més correcta és d'acció prolongada. Després tenim la d'acció ràpida, que altres formes de dir-ho, igualment de correctes, però no és la preferida del terme CAT. Altres formes seria la cristal·lina, la neutra, la normal, la regular, la soluble. Tot això són formes correctes de parlar d'insulina d'acció ràpida. Després el bolígraf és la ploma injectora, segons el TERCAT, que podem dir també ploma o ploma d'injecció. En castellà seria el bolígraf o d'insulina, doncs en català és la ploma. En català no fem servir bolígraf, sinó que fem servir plomes. I després el tema del postprandial, que recordem de posar aquesta R després de la P, que és postprandial. No sé per què em costa tant dir-ho. És prandrial, preprandrial, en lloc de pandrial.
És per fer l'embarbussament, això, Xavi. És per fer el 9-16 jutges, això.
Sí, aquesta ja l'havíem dit algun dia. I després del tema dels sucres, ja acabo, eh? El tema dels sucres, dels hidrat de carboni, carbohidrat o glícid, la forma més correcta, segons el TERCAT, és parlar de glúcids. També correctament em pots dir carbohidrat o hidrat de carboni o glícid, però la forma més correcta és un glúcid.
Molt bé.
I una altra que la podem utilitzar a urgències menys freqüentment és l'hemoglobina glicada.
Aquesta m'interessava saber-ho.
Aquesta t'interessava?
Sí, perquè dubtava, dic, segur que ho dic malament.
Sí, segur, perquè és la glicohemoglobina. La forma més correcta és parlar de glicohemoglobina.
Ui!
Si parlem entre companys, parlem d'hemoglobina glicada, és perfectament correcta i cap problema. O bé, si estàs fent un manual de no sé què i vols publicar-ho com a protocol hospitalari de no sé què, posa glicohemoglobina. I entre parèntesis posa l'hemoglobina glicada de sempre.
Molt bé, molt bé. Aquesta me l'apunto perquè últimament estic molt pervers i com que la sufragia ja ho tenim superat, doncs ara ja començo a afegir-ne de noves, a veure si faig ballar el paraigua al resto de la plantilla de la casa. En fi.
Tu les que havies preparat anaven també relacionades amb el sucre, eh?
Evidentment, ja me les has pres tu i... De fet, són del teu diccionari, de la teva pàgina web, urgent.cat/diccionari, que és on anem recollint...
Sí, aquestes encara no hi són incorporades, però bueno.
I seran, sempre n'afegim de noves. Molt bé, va, anem acabant, tu, que això, com sempre, ha de durar una hora i ja portem aquí, valga'm Déu.
Ja passaràs tu les tisores després i trauràs tota la palla i les tonteries que hem dit?
Sí, segur. Va, anem a l'última, que és la secció de recomanacions. Jo per aquesta en tinc una... que no sé fins a quin punt és per tothom. La recomanació és l'Institut de Formació Mèdica i Lideratge. La pàgina web és if1000.com, que això és l'entitat de formació dels col·legis de metges de Catalunya. I vaig arribar-hi perquè fan un curs gratuït de l'activació de codis d'urgències a Catalunya. És gratuït pels metges i val 40 euros pel resto, un curs online. M'he estat mirant l'oferta formativa que tenen i vaig pensar, home, això és interessant per nosaltres. Tenen molt d'eco. De fet, es veu que al meu hospital fem una jornada d'ecografia d'urgències al novembre. Jo no ho sabia. Aquest sí que pastagança, aquesta.
Estàs apuntat o no estàs apuntat?
És que no sé ni si treballo encara. Llavors no em costa saber si estic apuntat o no encara perquè no sé si treballo aquests dies. A part que és per metges, llavors no sé jo què hi pintaré aquí. Suposo que tocar els collons, com faig habitualment. Tocar els collons a la plantilla mèdica ja sabeu que ho faig molt bé, això.
Tu fent amics, eh?
Sempre. I amb el sector mèdic no t'ho pots imaginar. Escolta'm, doncs això, jo us el recomano, sobretot si sou metges, perquè crec que l'oferta formativa que tenen és molt interessant. Els que no sou metges, doncs bueno, hi ha algunes coses que segurament són interessants també. Aquest curs he comentat, del curs aquest de formació de l'activació dels codis d'urgències a Catalunya, crec que és molt, molt interessant. Mireu-vos-ho. if1000.com. Vinga, Xavi, què tens tu?
Mira, jo tinc una eina que ara me l'estava tornant a mirar i penso que té una mica de relació amb el tema de les bombes d'insulina que ens ha parlat la Mònica, que poden preveure si menjaràs, te posa més insulina i aquestes coses. Bé, té una relació, i és casualitat, eh? No sé per què, vaig llegir el titular d'un article publicat a Lancet a principis de setembre d'aquest any.
També tens unes lectures rares, tu també, eh?
Penso que m'havia arribat alguna notificació al mòbil o alguna història rara, no me'n recordo. Però sé que em va cridar l'atenció perquè en aquest article... És una revisió sistemàtica d'assajos clínics randomitzats, dels quals em van poder fer una metanàlisi, i és sobre l'eficàcia dels antihipertensius en baixar la tensió arterial. I inclouen en aquesta revisió sistemàtica 484 assajos clínics randomitzats, la qual cosa implica 104.000 pacients.
Déu-n'hi-do!
I analitzen quina és l'eficàcia de cada un dels antihipertensius i de les corresponents combinacions d'uns amb els altres en baixar 5, 10, 15, 20 mil·límetres de mercuri cada una de les combinacions. Vam publicar l'estudi ara a principis de setembre en el Lancet i em van fer, que és el que em va cridar més l'atenció a mi, em van fer una calculadora online que es diu BP, de Blood Pressure, bpmodel.org. I en aquest aplicatiu web, senzillament, és molt fàcil. Tu li dius quins medicaments li prescriuràs al pacient. El millor si has d'enviar a casa algú perquè ha vingut que tenia l'atenció una mica alterada i li vols afegir algun medicament o l'has d'ingressar i li vols començar algun tractament, doncs tu li poses un fàrmac o dos fàrmacs o tres fàrmacs antihipertensius, li dius quin fàrmac és, quina dosi és, li dius també si saps les tensions sistòliques i diastòliques habituals del pacient i el risc cardiovascular que té el pacient, això si ho vols, i ell a partir d'aquesta informació que tu li has donat, de dir, doncs jo li posaré un atenolol i un diurètic. Doncs te fa un càlcul amb la informació que van treure d'aquests 104.000 pacients i te dirà, si li poses un atenolol i un diurètic, has d'esperar que la tensió li baixarà, la sistòlica li baixarà 10 mil·límetres de mercuri i la diastòlica, doncs 5. I te fa una previsió amb un interval de confiança amb el qual ja no ho fas tan a cegues i no ho fas tant amb la teva experiència. Potser si et dediques tot el dia a prescriure fàrmacs antihipertensius, doncs segurament seràs millor que la màquina. Però si no és una cosa que faig cada dia, i tenim una eina que en base a mils de pacients previs han pogut fer una eina precisa, doncs és una forma de poder posar un fàrmac, en aquest cas antihipertensius, i poder calcular i no passar-te de dosi de fàrmacs i posar-lo amb hipotensió que tindrà problemes, doncs no sé, m'ha semblat que és una eina fàcil i segura per fer-la servir. I ja està, es diu bpmodel.org. ORG.
I això serveix tant per l'agut com per la medicació crònica? Jo què sé, per un hipertens de nou, per un metge de capçalera, per tenir una idea de com ha de començar, podria servir això o no?
Això hauríem de mirar la revisió sistemàtica i els estudis que van incloure, perquè ens hauríem de veure quin tipus de pacients realment formaven part d'això. Jo penso que devien ser pacients més estables, que ja prenien aquest medicament o que... no ho sé. S'hauria de mirar el tipus de pacients que van incloure en els estudis que van incloure la revisió sistemàtica.
Hosti, ho trobo molt interessant, eh? Perquè sempre la sensació que tenia a l'hora del tractament de la hipertensió és que això era Can Cuinetes, que saps cada cuiner la seva recepta i ara toco d'aquí, toco d'allà, almenys aquí pots tenir una mica d'idea de per on aniran els tiros abans de començar a disparar.
Sí.
Igual podem estalviar unes quantes setmanes de prova i error a la clientela, que això sempre està bé.
És provar-ho, no ho sé.
Molt bé, molt bé, molt interessant. bpmodel.org.
Jo suposo que les cuinetes s'hauran d'acabar fent, per el mateix que dèiem abans, no? La situació de la persona d'aquell dia, però hosti, per començar el que diu l'Albert, no? Per tenir una base, superxulo.
Sí, sí, m'ha semblat que tenia un paral·lelisme una miqueta amb això, amb les bombes, no? De dir, vale, ell ja fa una previsió...
Sí, ho trobo exactament igual, sí, sí, és exactament el mateix.
Jugo amb això, jugo amb allò, molt bé, interessant, interessant. M'ha agradat, bpmodel.org, fantàstic. Mm. Molt bé, doncs escolta'm, després d'aquest episodi que se'ns allargarà, com sempre, doncs anem tancant la paradeta. Recordeu que tindrem aquest episodi especial, aquest meta-episodi o episodi de meta-podcast en el qual us fotrem la turra de per què fem el que fem i com ho fem i tot això, que serà presencial en algun lloc, en algun moment.
Les entrades estan a la venda ja, Albert?
Segur, sí, sí, entrades. Sí, sí.
Direm que tenim les entrades exaurides i que ja no...
que no s'hi pot anar.
Sí, sí. Jo només de pensar el merder tècnic de tot plegat, ja tremolava. Dic, hòstia, la taula de mescles, dos micros... Bueno, i llavors, clar, bueno, tinc un merder mental a casa que ja només de veure els trastos que hauré de bellugar. Sort en tinc a casa, tinc músics que tenen trastos, perquè és que si no, em sortiria cara la broma. En fi, doncs va, tanquem paradeta, ja ho sabeu, empot.cat, us esperem en el proper episodi, esperem que us hagi agradat aquest. Donar les gràcies a la doctora Naval Potro, que ens ha explicat el tema aquest de les bombes d'insulina, que crec que és interessant i que jo he après coses, insisteixo, m'agrada aprendre coses. Gràcies, Mònica, i fins a la propera.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. I ens anem sentint.
Doncs moltes gràcies a tothom.
Vinga, a veure.